La Caravana, un programa sobre rodes.
Cuando un corazón que está cansado de sofrer encuentra un corazón también cansado de sofrer.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Així sona el darrer disc i, de fet, el primer del duet format per Paula Barranco i Jan Domènech, When Love Is Around, on hi trobem aquesta sonoritat brasilera i jazzística característica de la veu de Paula Barranco, amb 8 discs ja a les seves esquenes entre col·laboracions i projectes personals. Ara explora els camins pels quals tots hem viatjat o viatjarem al llarg de la vida: l'amor, l'emmirallament o la tristesa de l'amor perdut. Un disc que es presentarà en directe el proper 6 de juny a la Sala Jamboree de Barcelona, però que tot just abans podem gaudir avui aquí a La Caravana. Paula Barranco, molt bona tarda.
Bona tarda.
Seja imprescindível chorar que tola foi.
Paula, de seguida parlem d'aquest nou àlbum que estem escoltant. Abans, però, sempre ens agrada conèixer la convidada, per tant, comencem pel principi, que deia aquell. Com neix la teva passió per la música?
Jo des de sempre, recordo que el meu pare em posava música quan era petita per despertar-me els caps de setmana, i això m'agradava molt. I, no sé, sempre m'ha despertat com molt la sensibilitat. De petita vaig arribar a casa d'una excursió un dia al Parc Güell dient a ma mare que volia tocar el violí perquè havia vist un senyor tocant el violí al Parc Güell i jo vaig quedar molt atrapada. I a partir de llavors vaig començar a estudiar música i no m'ha deixat mai.
Sembla que violí no ho sé, però piano, violoncel, no?
No, violoncel no.
No, violoncel no.
El violí és el meu primer instrument. Després vaig començar a cantar quan ja estava... Bueno, cantar, he cantat sempre. Però estudiar cant al Conservatori de Granollers, i després vaig començar a aprendre una mica piano per acompanyar-me.
I de seguida tires cap al món del jazz?
La veritat és que no. Vaig començar molt amb clàssic, i de fet el cant que vaig estudiar al conservatori era clàssic també. Però dins del mateix conservatori vaig acabar descobrint el combo de jazz i una mica per circumstàncies vaig acabar-hi sent i endinsant-me en aquest món.
No sé, Paula, si... Vaja, jo crec que sí, eh? Tots una mica li tenim por al món del jazz en general com a espectadors. Per allò del si no sabem, no l'escoltem, no? És una mica així.
Pot ser. Depèn de quin jazz escoltis, també, eh? Però si és un jazz més clàssic, més, no sé, en 50, 60... No fa tanta por perquè és potser més... no sabria com descriure-ho, més sentimental o més romàntic. No és tan instrumental, tan virtuós, potser, i és més de carrer, no sabria com... Sí.
Jazz urban.
Sí.
Clar, en aquest programa cultural sempre diem que dedicar-se al món de la música, també a altres arts escèniques, no és fàcil i que tira més cap a precari que cap a una altra cosa. Com ha estat de complicat arribar fins aquí?
Tota la raó. No, ara mateix jo estic en un punt molt guai que la vida doncs m'ha permès poder viure d'això i a part de...
Pots viure de la música ara mateix?
No només de fer concerts, perquè també treballo de professora, però, però sí, visc de la música i sóc molt feliç per poder-ho fer. Però no és un camí fàcil, perquè els concerts no apareixen de cop i volta, no hi ha facilitats al sector, ser dona també és molt complicat.
Sí?
Sí.
Com influeix en el món de la música, això?
I ser cantant, encara més. Diguéssim que és algo més de dins del mundillo, entre els propis músics, que no... Suposo que inconscientment, o perquè tenim com masclisme molt interioritzat en la societat, no se'ns valora prou a les dones músics, i a les dones cantants, sobretot. I moltes vegades has de com anar demostrant cada vegada el que saps fer i com que ets bona i que vals i que saps on ets, perquè...
Per tant, t'has vist molt discutida al llarg de la teva carrera?
En algunes ocasions, molt no, afortunadament, però sí que hi ha hagut alguns moments que he hagut de dir, un moment, això m'està passant, m'estan preguntant de veritat si sóc capaç de fer això, no ho estan veient, que ho puc fer.
Això t'ha portat a patir el famós síndrome de la impostora?
Uf, en alguns moments sí. Però també tinc molta sort que m'he rodejat sempre de gent molt guai a nivell personal i a nivell musical i m'han sabut valorar i m'han sabut guiar molt.
I don't know why I feel alone, but loneliness don't kill my soul. I guess I'm home. I don't know why I'm trapped at home.
El que estem escoltant ara és Quarantine Song, que formava part del teu EP Out Loud el 2021. Uh-huh. Tenia alguna cosa de pandèmic, aquell EP?
Sí.
Totalment, eh?
100%. Va ser una mica un experiment, perquè jo tenia allà algunes cançons meves, però arrel d'una... De fet, van ser com uns deures, entre cometes, del liceu, d'on vaig estudiar al superior, que havíem d'escriure un tema, i en aquell moment era pandèmia, i doncs, va sortir un tema amb una lletra que jo en aquell moment sentia molt. I al final, per coses de la vida, vaig acabar trobant un moment per poder-ho treure, i ha sigut com la primera incursió, diguéssim, a publicar la meva música.
Clar, jo aquests darrers anys, entrevistant tots els artistes que veniu en aquest programa, quan pregunto per la pandèmia, hi ha artistes que m'han dit: ens va anar fabulós perquè vam poder fer introspecció, jo ho diré bé, vam poder treballar molt, etc etc. I els altres que consideren que va ser un desastre. Què va ser la pandèmia per tu?
A nivell personal, em va anar molt bé, sincerament, perquè necessitava parar i vaig tenir molt de temps per escriure, per estar amb mi mateixa, per aprendre. No vaig estar parada, diguéssim, dintre de, encara que estigués dins de casa. Però a nivell professional, sí que jo crec que ens hem vist molt més ressentits després, perquè no hi havia activitat, no hi havia concerts, no hi havia ningú programava res. Quan es programaven coses, tot era molt petit, format super... tot molt petit. I ha costat. Però ara diguéssim que estem en un punt... tornem a estar en un punt bastant guai.
Clar, ara em deies, aquella va ser la meva primera incursió al món de la música en solitari. Com ha canviat la manera de fer música des d'aleshores, des d'aquell Out Loud a When Love Is Around?
Uau, és que han passat moltes coses. Sí. L'Out Loud va ser un experiment i està tot fet per mi mateixa, ho vaig gravar jo tot, piano i veu, i fins a dia d'avui doncs he arribat també a muntar una big band, una banda de 20 persones a l'escenari. Vull dir que realment tocar amb gent a mi m'agrada molt, i fer-ho sola està molt bé, perquè sé que ho puc fer, i m'agrada molt també tenir els meus moments per estar jo acompanyant-me a mi, però crec que no hi ha res com compartir-ho amb gent, no sé, amb músics guais.
Clar, de seguida deia, comentem el teu nou projecte. Abans sí que volia preguntar-li a Paula Barranco quantes hores té un dia de la Paula, perquè és clar, aviam, la Paula Barranco Big Band, professora del Conservatori de Granollers i a l'Aula Municipal de Música de Santa Maria d'Oló. Concerts com els de l'Estival de Jazz d'Igualada, el Festival de Jazz de Terrassa, el de Barcelona, el de Granollers, les Nits de Jazz de Cardedeu al 50è aniversari, festivals internacionals com el Ground Up Music Festival.
Sí.
És que no pares. No pares. Com ho gestiones tot plegat?
No ho sé, jo crec que, o sigui, a poc a poc, little by little, no? Dia a dia, pas a pas. Realment és molt guai haver pogut tocar en aquests llocs i en aquests festivals, i el dia de la Paula té moltes hores, normalment, perquè intento llevar-me relativament d'hora i estic als matins fent altres feines fins que a la tarda vaig a treballar a algunes escoles, però els dies que hem de preparar concert, que hi ha assajos, que hi ha mogudes, es fan molt llargs els dies. Sobretot, mira, aquest cap de setmana mateix, entre concerts i assajos, ahir vaig arribar a casa que era supertard, avui ja he anat arrossegant-me i llevat tard, ha sigut tot una mica desastre, però sí, sí.
Va, ara sí, primer disc en format duet amb Paula Barranco i Jan Domènech, que sona així de bé.
I just found out about love, and I like it, I like it. I like what love has been doing to me. I hold you close in my arms, and I like it.
Paula, d'on surt la idea de fer un disc amb en Jan Domènech?
En Jan i jo som molt amics i ens coneixem des de fa 3 o 4 anys. Sempre hem tocat, hem fet concerts a duo, de fet va sortir tot per un concert que em va passar ell a mi, que això es fa molt, no? Trucant 2 o 3 dies abans. Paula, que tinc un bolo a tal lloc i no tinc ningú amb qui fer-lo, vols fer-lo amb mi? Sí, sí. I a partir d'allà vam començar amb el nostre duet i un dia parlant va ser com: Jan, a mi m'agrada molt tocar amb tu, a mi també tal, per què no gravem alguna cosa i tenim material per poder, no sé, també buscar més concerts, però alguna cosa com zero pretensió, és molt per nosaltres. I a tot això, en Jan se'n va anar a estudiar a l'estranger, farà un parell d'anys o així, fer el seu màster a Holanda. I l'any passat me'n recordo que parlant un dia per WhatsApp ens anàvem escrivint, ostres, aquesta cançó m'agradaria molt fer-la, perquè teníem algun concert l'estiu passat i tal. I li vaig dir, escolta, quan tornes a Barcelona, a Catalunya? I em va dir, vinc el juliol, el dia tal. I vaig dir, tu, per què no, ja que tenim aquests concerts, ja que farem assajos, per què no ens hi posem, fem un cop de cap i ho gravem? I d'aquí va venir tot.
I per què la necessitat d'explicar les diferents fases d'un sentiment tan, tan universal com l'amor a través d'aquest disc?
Això és, entre cometes, una broma interna que tenim amb el Jan, que al llarg de tots els concerts que hem anat fent sempre hem fet repertori molt divers, però molt en el fons, totes les cançons, pràcticament totes les cançons que hem anat treballant, totes són sobre l'amor. Llavors vam dir, que raro, no? Nosaltres sempre fent concerts així amb cançons d'amor, per què no hi ha i què ens hi posem? Doncs, però va sortir molt natural una mica, entre el repertori que vam triar, al final vam poder trobar aquest fil conductor.
Acabeu de treure el disc, com aquell qui diu, i la presentació oficial la fareu el proper 6 de juny a la sala de Jamboree a Barcelona, sí. Però ja heu rebut feedback del disc?
Sí, hem rebut algunes cosetes, sobretot de gent molt propera, i la veritat és que molt bé, jo estic molt contenta. De fet, és això que t'he dit abans, per mi aquest disc és zero pretensiós, jo no imagino, jo què sé, que arribi a l'estranger, sí que molaria moltíssim, però és per mi, és per nosaltres, o sigui, és el primer treball, és el primer disc rotllo oficial que tinc i que tindré en format físic, i em fa moltíssima il·lusió.
Ho diu amb un somriure d'orella a orella.
Sí, perquè estic molt emocionada, realment. Em fa moltíssima il·lusió.
Això arriba al panorama internacional, per exemple. Es fa més fàcil ara que han sorgit noves plataformes, ara? O que hi ha el boom de noves plataformes com Spotify, per exemple?
Jo crec que sí. Perquè, vulguis o no, per l'algoritme, no? Aquestes coses aleatòries, al final la gent acaba descobrint. A mi em fa molta gràcia perquè miro l'app de Spotify, que els artistes podem xafardejar una mica qui ens escolta, i veig Canadà, Argentina, i penso, mare de Déu, hi ha gent a l'altra punta del món que m'escolta, és molt fort.
Un disc, on ho dèiem abans, viatgem pel sentiment més universal, de l'amor al desamor, i passant del jazz a la cançó brasilera. Cuando ya estoy bien, nos olhos meus e o teu olhar era de adeus. Juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo. Has estudiat brasiler?
M'agrada molt cantar en portuguès. No l'he estudiat mai oficialment, però m'agrada molt llegir-lo, m'agrada molt escoltar-lo. I és, per mi ara mateix és una assignatura pendent. M'encantaria fer alguna classe i poder-lo parlar fluidament.
Per què aquest ritme és brasilers en un disc com aquest?
Jo crec que no ha sigut algo molt pensat, sinó que sempre ens ha agradat molt amb el Jan també explorar una mica diferents sons, i el món del Brasil a mi em fascina. I aquest tema en concret que hem escoltat a Tros de Porta, que el cantava Elis Regina,
és
que
preciós.
És la reina. I jo no el coneixia, de fet, hi ha una història curiosa amb aquest tema. Vaig fer un assaig just abans de la pandèmia amb la Big Band de Granollers per un concert que em van convidar a cantar un tema, i hi havia altres cantants, hi havia la Celeste Elías, hi havia la Núria Tomàs i la Gemma Brier. I la Núria Tomàs un dia, xerrant un assaig d'aquests de la Big Band, em va dir, tia, hauries d'escoltar a Tres de Porta de la Elis Regina, que segur que et quedaria molt guai. I me'l vaig apuntar mentalment, i vaig arribar a casa, me'l vaig posar a defensar, uau, és preciós, però no m'atreveixo. No em veig en cor, no m'atreveixo, vaig intentar prendre-me'l.
Doncs per no atrevir-te.
No m'atreveixo. I no va ser fins al que has dit abans del Ground Up, que el vam fer a Prats de Reis, a Prats de Reis, no sé si va ser el 2022, 23, va dir 21, no sé. Però va ser molt guai perquè vam poder veure el concert que va fer la Gisela Joao a casa, a l'estudi del Michael Leake de Snarky Puppy, i la Gisela va cantar aquest tema, i va ser com, vale, això és una senyal, necessito tornar-lo a plantejar, tornar-lo a sentir, intentar-ho un altre cop, i al final vaig dir al Jan, hem de fer aquest tema. Perquè ja, ara sí m'atreveixo, ara sento, ara l'entenc, ara el puc cantar. Ara sí.
Clar, t'ho deia abans a micròfon tancat, però compartim això. Jo que a mi m'agrada molt la música, però no hi entenc de música, no me'n consideraria expert. Però sí que és veritat que escoltant aquests ritmes brasilers, jazzístics a través del disc, reconeixia sons que podien sonar molt a Caetano Veloso, per qui l'hagi escoltat sabrà de què li parlo. Igual de l'altre cantó, quan eren temes purament jazzístics, em recordava una mica coses de Billie Holiday, per dir-te alguna cosa.
De veritat?
Sí. La intenció era aquesta? Anar cap aquí? Anar descobrint aquestes sonoritats?
Per mi, jo crec que és una mica implícita en nosaltres. Ara que has dit això de Billie Holiday, la Billie és, per mi, la meva preferida del món mundial. És la primera cantant de jazz que vaig descobrir, que jo quan la vaig escoltar vaig pensar... Què és això? Què és això tan preciós? Com pot ser? Sí, és la idolatro, a nivell de que el concert que vam fer de la meva Big Band al Festival de Jazz de Cardedeu eren arranjaments meus de temes de la Billie Holiday.
Boníssim.
O sigui, literalment, única i exclusivament Billie Holiday. I quan m'agafa la dèria d'escoltar-la, no paro. Però sí que és veritat que en el disc aquest hem intentat... Sí que basar-nos en alguns duos, en la Carme Canela i el Joan Monet, en la Cecil McLaurin, Sullivan Forner, la Florin i el Brad, que li agraden molt al Jan. I, però, sense voler, jo crec que hem acabat trobant sonoritats que, no sé, hi ha moments en els que jo m'escolto i dic, uah, això és una mica Sarah Vaughan, no? O més que Billy, o el solo aquí que he fet és una mica més ella, que jo no m'estic comparant, ni molt menys, però ni posant-me al seu nivell.
No,
però una mica com agafant la... Uh-huh. Sí, traient de la motxilla una mica el recurs.
Dèiem que el proper dia 6 presenteu el disc a la Sala Jamboree a Barcelona. Nervis?
Jo crec que no. Em fa una il·lusió tremenda.
Una mica a casa teva ja, no, la Jamboree?
Bueno, hi he estat un parell de cops tocant i de concert bastants més, però la veritat és que és una sala que a mi m'encanta.
I la històrica de Barcelona, del jazz, no?
A mi em fa moltíssima il·lusió. Sí.
I el duet amb Jean Domènech acaba aquí...
No.
O, no?
Bueno, jo crec que no. Ja li preguntaré al Jan demà quan el vegi, però jo crec que no.
O sigui, penseu més discs junts?
Jo tinc al cap idees, ja. Jo tinc al cap idees. El que passa que el procés és tan llarg que ara tot just estic començant a gaudir d'això que hem fet, que ens ha costat pràcticament un any, i crec que si ve alguna altra cosa serà... potser d'aquí un temps.
Això et volia preguntar, perquè també hi ha diferències aquí entre diferents artistes. Quan jo pregunto, quan acabeu de treure un disc, si el voleu gaudir o ja esteu al següent projecte, hi ha de tot aquí.
Jo crec que el cap no para mai, eh? Al meu cap tinc idees ja des d'abans d'haver començat inclús a gravar el disc amb el Jan. Però sí que és veritat que jo com sóc, m'agrada com tenir les coses organitzadetes i tancades, que això si li preguntes a mi mare et dirà que no, però jo en el meu cap sóc molt organitzada i a mi m'agrada... acabar una cosa i llavors començar-ne una altra. Perquè sé, perquè em conec. I sé que si comença una altra cosa abans de tenir-ne una tancada, no faré res de les dues coses ben fetes. Llavors, ara és el moment d'acabar això amb el Jan, de que surti, de compartir-ho, fer els concerts, presentar-ho, etcètera, etcètera. I ja dins meu començar a plantejar el que vindrà després.
Avui en Jan, que no ha pogut venir, però m'han dit que la Paula volia cantar a capella. Dic, calla, que si vol
si
que ho faci, no. Micròfon de Ràdio Estel de la Caravana, tot teu, Paula.
Gracias. What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life. That you spend it all with me. All the seasons and the times of your days are the nickels and the dimes of your days. Let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. I want to see your face in every kind of light, in fields of gold and forests of the night. And when when you stand before the candles on a cake. Oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes. In a world of love you keep in your eyes. I'll awaken what to sleep in your eyes. It may take a kiss or two through all of my life. Summer, winter, spring and fall of my life. All I ever will recall of my life is all of my life with you.
Fools rushing.
Però què ves, tia? A capella, amb aquesta baguarra que t'ha sortit avui a Radio Estel i en tots els concerts passats, la podré veure tant a Paula Barranco com a Jan Domènech presentant aquest When Love Is Around a la sala Jamboree de Barcelona el dia 6 de juny. Queden entrades o no, Paula?
En queden.
Sí? Sí? Aneu a la web del Jamboree i les agafeu des d'allà, que ho passareu genial. Paula Barranco, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana a presentar aquest disc. Que vagi molt bé.
Un plaer, gràcies.
Radio Estel. Hey,
La crònica negra. Però els crims cutres. Mangutes, quinqui, xorissos... El crim s'ha de combatre, però el delinqüent se l'ha de compadeixer. Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins, amb Rafa Sanahuja.
I amb Santi Jiménez, de tant en tant.
No has fet la mili, clar.
No. Se nota molt que no has fet la mili.
Bastant. Mili. Amics criminals, recordeu,
la policia no és tonta.
A Radio Estel.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Radio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. La Volta a Catalunya, amb Francesc Marginet.
Vinga, va, 2 minuts que passen de 2:45 de la tarda.
Què?
Què fas que somrius tant?
No sé, per
Francesc Marginet, què tal? Bona tarda, eh?
Fatal,
que has escoltat la seva veu i diu, ai, sóc jo.
Sí, sí.
Francesc Marginet,
sí.
Ets tu?
Què tal? No, és que
només
aquesta música...
Només n'hi ha una al món,
perquè d'aquí, bueno, vés a saber, vés a saber. I en mons paral·lels i universos paral·lels. Sí. Però això ja en parlarem un altre dia. Què, jo, bé, sí, bueno...
Les eleccions, bé?
Deixa una mica desnerit. T'he fet avui abans...
Desnerit.
Desnerit, sí, allò de que... Ai, ai, sí, que...
Allò que amagues, eh?
Per això, per animar una mica, abans de començar amb el duel d'avui, que és la Mercè contra Sant Jordi, que és un duel bastant divertit...
Sí, és dur.
He fet un 1x1 dels candidats de Barcelona...
Si us plau.
Que també es pot extrapolar a tot Catalunya, d'acord?
Va.
Tu, si vols, per ordre de d'allò, em dius els candidats... I, bueno, saps? No te'n recordes.
Ara de memòria.
Bueno,
vinga,
comencem.
Xavier Trias.
Xavier Trias, Tots Sants, la festa dels morts vivents. Tothom fa veure que no li agrada, però amb 4 castanyes, 4 moniatos i 2 gotets de moscatell i acabes pensant que és la millor festa del món. No ens enganyem, Tots Sants és una festa per recordar els avantpassats que ja no hi són, els morts, diguéssim. Però com a Mèxic o Frankenstein, sembla que de tant en tant ressusciten.
Jaume Collboni.
Sant Jordi, la festa de la rosa. Tot Catalunya regalen roses i són molt feliços. Tot i no tenir gaire res de contingut, se celebra a tot arreu. Aquí a Barcelona, amb Collboni, hem tingut la versió de Sant Jordi 2022, que, si te'n recordes, és quan va ploure. Al principi bé, però va acabar fent aigües. Ada Colau.
Ada Colau, sí, sí.
11 de setembre. Fa el seu paper institucional i de representació de tots els catalans, però els últims anys ha anat una mica a la baixa. Maragall.
Ernest Maragall.
Setmana Santa.
Més Maragall, que ahir va haver algun candidat que va tenir un... No, algun candidat no. Va ser Toni Cruanyes, que va tenir un petit patinasso.
Ah, sí? Què va dir? Pasqual.
Pasqual Maragall.
Ah, bueno. Sí. Bueno, és que s'assemblen.
Passa... Com?
S'assemblen una mica. Ernest Maragall. Setmana Santa. És la festa germana de Tots Sants, la del Trias. És una celebració d'una mort anunciada. És Setmana Santa, és un període de vacances, com les que agafarà Maragall aquests 4 anys, sí. I com les que s'ha d'agafar Esquerra durant un temps. Daniel Cirera.
Daniel Cirera, Partit Popular.
Nadal, sempre torna i alguns els fa molta il·lusió i molt feliços, però altres ens fa moltíssima mandra i no ens agrada gens. Sempre tens la sensació que el Nadal passat va ser millor que aquest, eh? O que el que és el mateix, que t'ho vas passar millor amb el bou que amb el Cirera.
Sí, sí. Anem a Negrau?
Exacte. Jo anava a la CUP, si vols.
Ah, no.
Sí.
Me l'he saltat perquè...
No, clar. Bueno, la negra també no...
Baixa Xangue.
Corpus Christi, eh? Ningú sap ben bé què és ni per què se celebra. És una festa bastant oblidada a Catalunya, menys a Berga, que és Patum i se celebra molt
fort. Bueno, que gràcia, fem catifes de flors.
Bueno, sí, però...
Ja saps que gràcia som...
Però a gràcia poc, eh?
República independent.
A gràcia poc. Ara sí. Tan a grau.
Anagrau.
Que l'he posat en pac amb la... Amb
Eva Parera.
Amb l'Eva Parera, correcte. Són la Mercè, Fan tota una parafernàlia aquí a la capital per acabar com el piro musical fent un pet. Bàsicament. I aquest seria el resum de les eleccions.
Que ens hem quedat a gust, ja,
sí,
del tot.
Sí, ja està. Sí? T'has passat a semblar?
Faltaria un candidat,
no,
eh?
No cal. No, tinc el bonus track, que és el resum de totes les eleccions.
Val.
Eleccions 2023 seria...
Les que han estat o les que seran? Perquè, clar, avui ha sortit Pedro Sánchez.
No.
No sé si ho saps.
Aquesta, sí, ja m'ho ha dit tothom. Quina mandra, tu.
Sí,
Què ens ha agafat ara?
Ara tornem un altre cop, campanya, debats...
Si estem permanentment en campanya.
Sí. No s'ha dit mai, tampoc, això, eh?
Ui, no.
Permanentment en campanya.
Ai, m'estic tornant. És que és asseure...
Un punt al teu carnet de tertulià.
És asseure't davant d'un micro i ja d'allò. El bonus track són les eleccions 2023, que són les festes de bous,
sí.
Que gairebé a ningú li agraden.
Correcte.
Tenen 4 seguidors, 4 flipats, però la majoria ho canviaríem tot de dalt a baix.
És
però
així.
Va, anem fent. Any rere any, i qui dia passa, any empeny.
Ara.
Saps què vull
tampoc s'ha dit mai, això.
Que t'ha agradat el meu resum?
Molt.
Està bé, no?
Està molt bé.
És com...
Està molt bé. Que m'ho faràs, això, també, el 23 de juliol?
Si vols, també t'ho puc fer.
Vinga.
Així comparats amb festes.
Va, si estic aquí i no estic de vacances, sí.
Bé, ui.
Clar, és que aviam una cosa.
És aquell moment, està, clar, estàs clar, a limbo.
Aquí començava amb vacances el dia 21.
Ui, quina crisi!
Hi ha hagut
quina
crisi.
Bueno, a totes les ràdios. Crisi. Has vist la cara que feien, han ensenyat la cara de l'Àngels Barceló?
Sí,
de la Melero, que s'han quedat a quadros.
M'he quedat
a quadros.
Absolutament identificat amb Àngels Barceló.
Ha fet la cara de no pot ser.
Correcte, però és que el vídeo que val molt la pena.
Escolti'm, anem a això que fem de les festes.
Sisplau.
La setmana passada, que no hi eres, per cert,
correcte,
vam fer l'11 de setembre contra Tots Sants.
Dura aquesta, també, eh?
Sí. Duríssima, va ser duríssima. I, si vols, anem a posar-nos ja amb una mica en tensió, va. Rotllo quan vas a votar i la papereta no acaba d'entrar bé a l'urna i t'ha d'ajudar la presidenta de mesa.
Sí que t'entra en tensió, que es doblega el sobret.
Sí, és allò que no saps ben bé com...
Sí.
L'audiència de la caravana ha decidit que la festa que es mereix passar a quarts de final és...
Com...
Xavier Tri... No, Tots Sants.
Tots Sants?
Tots Sants.
Per davant, sí. 11 de setembre.
Sí.
Fixa't.
Oh, que okay. L'himne de Champions.
Fixa't.
Que cap de setmana, final de Champions, eh? De femenina. Això ho sabies?
Sí, home.
Sí, no, t'ho informo. Dissabte, a les 4,
escolta'm,
Futbol Club Barcelona, Wolfsburg.
Barcelona. Panellets guanyant...
Panellets, sí, guanyant a
guanyant
Rafael de Casanovas.
De flors.
Sí,
és així.
Rafael de Casanovas, em sap greu, però cap a casa.
Fatal.
Anem a disputar la Mercè i Sant Jordi.
Ai.
Són les dues festes que teniu.
Compte aquí, eh?
Aquest és bastant emocionant.
Som grans,
aquí. Emocionant. I m'he guardat per la setmana que ve, que és dilluns previ de Patum,
sí.
Que serà Patum contra les Falles de València.
Déu-n'hi-do, també.
Sí, ho he fet així una mica tendenciós perquè
no, és que,
coincidís.
Clar, a mida que arriben...
Sí. No, ara,
les fases finals,
aquí,
ara ja picarà la cosa.
Aquesta ja pica.
Espera't que arribin les habaneres.
Fem allò de la ciutat, allò que et dic primer la ciutat, i t'has de donar el Joan Trias?
Sí.
Vale, som-hi. Comencem per la ciutat. Però aquí tenim un greu problema, ja que la ciutat de la Mercè és Barcelona.
Sí.
I si busquem una ciutat representativa de Sant Jordi és...
Barcelona. Et podria haver dit Tarragona.
Podria, però no. Perquè s'assemblen. Depèn de com vot.
Ja. Compte.
Sí. Així que distingirem entre Barcelones.
Sí.
La Barcelona de la Mercè i la Barcelona de Sant Jordi. Saps?
No són la mateixa
Barcelona.
Correcte.
Un és la Barcelona d'abril i l'altre és la Barcelona de setembre.
Compro molt.
No és el mateix.
No és el mateix.
Oi que no és el mateix?
No és el mateix.
Doncs començarem amb la Barcelona de la patrona. Barcelona.
No s'ha posat mai aquesta cançó tampoc a l'hora de parlar de Barcelona i de la Mercè.
No. Jo sóc un clàssic.
Que surti a cada piro musical, aquesta cançó?
És que si no, no és un piro musical.
Clar.
Els hi obliguen. A mi m'ha de... Hi ha un senyor que és l'encarregat d'anar a reclamar
aquest
això.
Aquest any que tiraran els focs la gent de Hans Grenegistan.
Exacte.
Tiraran
ell va a l'Ajuntament.
Sí.
És un senyor de Horta que va a l'Ajuntament... Dispensi, que aquest any també heu de posar el Freddy, eh?
Senyor
el
Freddy diu Jordi ja. I de segon Pujol? T'ha sortit així una mica...
Sí, massa pujoleja. Però a Catalunya ha pujolejat durant molts anys.
Correcte.
Barcelona per la Mercè. Eh? La ciutat es volca a la festa, però val a dir que hi ha barris més representatius que d'altres.
Sí,
per exemple, Gràcia no s'implica gaire. Què feu, a Gràcia?
Portem els gegants cap avall.
Portem els gegants cap avall, però...
Sí.
No,
seria més Ciutat Vella, seria tot allò, eh?
Exacte, perquè Grassana, vosaltres ja aneu per lliure, ja teniu la vostra festa, ja l'heu fet un mes abans,
sí.
Més o menys, per tant, ja dieu, bueno, la festa aquesta del poble d'aquí baix, que se la facin sols. Deixeu els gegants, els hi deixeu els gegants i au. Però sí que a la Mercè podem identificar punts neuràlgics, com a la plaça de Sant Jaume,
per exemple,
a Ciutadella, sí. També fan moltes cosetes, a Montjuïc, també, que està molt obert, puja i baixa a Montjuïc.
Ara.
I com no pot ser d'una altra manera, també a la platja.
Home.
El Bogatell, allà on es fan els macroconcerts, que si tens sorts, pots intuir l'escenari. Veus els píxels de...
Sí, una mica com a Coldplay.
Exactament com a Coldplay. Que no veus res.
Re.
Veus que paren el concert, no saps per què, perquè algú fa un castell, com a la Mercè.
Exacte.
Però que tu...
Pulsaretes amunt.
Acaba i tu no te n'has enterat. Mercè, Barcelona, la Barcelona de la Mercè, és una ciutat que recupera la identitat a finals de setembre després de l'invasió estiuenca dels turistes i la fugida cap a platges braves o daurades del comú dels barcelonins.
Correcte.
La ciutat de la Mercè, Barcelona, es reafirma any rere any en una festa que, malgrat pugui semblar impersonal, m'ha quedat maco, això, eh? Això sí, ho he escrit. Sí. Reconeix la personalitat de tots els barcelonins. Oh!
Ben quadrat, això, eh?
Ué, quadradíssim. Estava pensadíssim.
Estava pensadíssim. Què? Això...
Això és la Barcelona, de la Mercè. Mercè. Vale? T'has quedat més o menys amb el que era?
Sí.
Anem a la...
Visc aquí, també, saps?
Sé
de què m'estàs parlant.
Ui, que avui estàs subidito, eh?
Sí?
Ui, no, estàs... Mira'l.
Avui estàs subidito, eh?
Avui estàs subidito. Ara. Anem a la Barcelona de Sant Jordi.
Sempre dic que aquest hauria de ser l'himne de Catalunya.
Home, no, fixa't. És que és...
Faré una campanya a change.org.
No, has de demanar-li al senyor que fa les instàncies perquè Freddie Mercury soni al senyor d'Horta,
el
Piro Musical, que vagi a reclamar això.
Sí.
Perquè, sense cap mena de dubte, és que és com... És molt més...
L'altre. L'altre és... És que és trist.
Triomfant.
Correcte.
Catalunya triomfant, i ho dius de la forma més... Estic molt content.
Estic molt feliç. Català ja és una mica així, també, eh?
Sí. És com els partits que perden...
M'ha tocat la loteria.
Els partits que perden i surten i diuen... Bueno, avui ha guanyat la democràcia. hem guanyat tots.
Guanyat la democràcia.
Hem guanyat... Visca. Saps? No, sí. No. Ha de ser una cosa així, festiva, una cosa
ara.
Animada, com el cant de la senyera.
Ara.
Però ara estem parlant de Barcelona per Sant Jordi. És que ens n'anem de naps
sí,
a cols,
sí,
eh?
Sí,
no.
És clàssic.
Qui no està enamorat de Barcelona per Sant Jordi? Eh?
Qui no ho estigui és que no valora.
Una Barcelona que uneix dretes, esquerres, dalts, baixos, macos, lletjos i velles pensidetes.
Ara.
Centrada principalment al Passeig de Gràcia de Rambla Catalunya, tot Barcelona batega el ritme del passejar de la gent i aquell anar, i aquell amor compartit
per
de
aquella
roses...
Aquella superilla enorme.
Que li diuen superilla, no? La superilla
sí.
Literària.
Sí, és una cosa així. Sí.
Bueno, no sabem què passarà amb això de les superilles.
Ja ho veurem.
És que és tan divertit el dia després de les eleccions,
ja
perquè tot és... Potser no ho sabem.
Aha.
Ja ho veurem, eh? I no només passa a Barcelona, això s'ha de dir, no? Que hem identificat a Barcelona, però a tot Catalunya pots trobar parades de roses, fins i tot als pobles més inhòspits trobaràs...
Fins i tot a Tarragona.
Fins i tot a Tarragona. Fins i tot hi ha, allà hi ha parades de roses.
Mira què es diu.
Mira què et dic. Fins i tot a Gisclareny, el poble més petit de Catalunya, segur que també pots trobar una paradeta de roses.
Sí, sí, sí.
També és veritat que aquí a Barcelona està bastant massificat i que fa certa mandreta, de vegades.
Sí.
Sí, com a punt en contra. Joan, tries la Barcelona de Sant Jordi o la Barcelona de la Mercè?
Trio la Barcelona de...
Ja et veig a venir. Ets un romàntic.
Sant Jordi.
És que se't veu a la cara.
Tinc cara de,
sí,
de Sant Jordi?
Fas cara, sí, fas cara d'enamorat.
Ah, mira.
D'enamorat de la vida.
No, això sí.
No, que ets vols... Hola, carinyo, què és això? Contar-nos alguna cosa?
Querida amiga.
Querida amiga...
Elena Francis.
Leo. Eh? Seguim. Tenim un minipunt, de moment. Minipunt per Sant Jordi.
Sí.
Ens agrada més la Barcelona de Sant Jordi que la Barcelona de Mercè. Però seguim amb quina és la festa més antiga de les dues. Començarem, continuarem, de fet, per Sant Jordi. És que és maca, eh?
És maca, és maca.
Fa de bon escoltar. I ara.
És festiva.
Al damunt dels nostres cants aixequem una senyera.
Sabia que sabies fer dobles veus.
Home, jo aquesta la tinc entrenadíssima.
Molt bé.
D'on surt això de Sant Jordi? Perquè els catalans ens regalem roses i llibres el dia 23 d'abril. Què és això? Doncs cap allà a l'edat mitjana, que dius l'edat mitjana, dius segle amunt, segle avall.
No vindrà ara de 100 anys.
No vindrà de 100 anys. Ah. És que
a vegades... Estem dient, no, el 1800, 1800 és abans d'ahir.
Sí, sí, és que 1800... 1800 ja teníem mòbils. Diuen que va ser cap a l'any 1096.
1096, eh?
Sí, que Sant Jordi...
Ara ja estàvem al 1000.
Al 1000.
Ja està.
Pues al 1000.
Ja
per arrodonir, al 1100. Cap allà al 1100.
Cap allà al 1100.
Al rei de la corona catalana-aragonesa se li va aparèixer Sant Jordi durant una batalla duríssima
Ep.
Que estaven tenint a Huesca.
A Huesca, eh?
A Huesca estaven allà, bueno, Huesca aquí, Huesca allà, bum, 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 i s'apareix Sant Jordi i diu, tu, que t'ho arreglo. I ell s'ho va prendre com una senyal. I allà va començar aquesta mena d'estima a Sant Jordi.
Però no hi havia ni drac, ni princesa, ni...
No, això...
Una altra cosa,
això,
no.
Això, bueno, ens ho hem anat inventant, això.
No diguis això.
A partir d'aquí se'l va començar a venerar. Allò, sí. Oh, Sant Jordi, que es va aparèixer. Passava de pares a fills. Mm-hmm. Anava un senyor cada dia a l'Ajuntament. Vull que es veneri Sant Jordi perquè es va aparèixer el rei. Sí. Pues,
Jordi, que està enterrat allà a Constantinople, eh? També t'ho dic. Tenim una mica lluny.
Bueno, però perquè va anar de vacacions era català, Sant Jordi.
Continent amunt, continent avall.
Més o menys. A partir d'aquí va anar agafant importància. Va dir, ostres, sí. Sant Jordi, tothom parlava de Sant Jordi, fins que el 1456, mm-hmm, va esdevenir la festa que s'havia de celebrar sí o sí. És a dir, algú va dir, ho hem de celebrar sí o sí.
Val.
A partir del 1456.
Ja, 1456, hi havia llibres ja per regalar.
Imagina't, sí, segur.
Sí, eh?
I roses també.
El zoo d'Empitus.
No devia... El zoo d'Empitum. El zoom d'Empitum. El que no devien tenir són roses de tants colors com les que tenim ara.
No.
Que això, això sí que és una cosa molt més moderna. Però, diguéssim que el Sant Jordi que coneixem ara surt, com totes les festes aquestes de la catalanó, sí, a la Renaixença catalana, amb tot allò de, bueno, els símbols, ja hem de tenir una festa.
Ara.
Sant Jordi. Perfecte. També com a símbol patriòtic. Anem a la Mercè.
Som-hi.
Oh! Com crida el Freddy. Mira, ens saluden la gent d'aquí fora.
Hola, hola.
És maco tenir una finestra aquí a la ràdio, perquè sí, pots anar saludant.
És una ventana al mundo.
Oh, que maco.
Això no.
Bueno, per què a Barcelona es venera la patrona? Per què a la Mercè? I no, jo què sé, una Santa Eulàlia.
Tinc que veure amb un terratrèmol, em sembla.
Ah, sí? Doncs explica-m'ho tu, per què no?
És de veritat?
Fa més de 150 anys que se celebren les festes de la Mercè, sí, que és la patrona de la ciutat des del segle XIX. Tampoc, mm-hmm, és massa enllà, eh? Mm-hmm. És una mica més antic que això de Sant Jordi.
Sí.
Però sí que tot surt també d'una aparició. Això són tot aparicions.
Clar.
Que algú la veu i diu, vale, doncs venerarem aquesta.
Parlem de sants.
L'any 1218, que es va aparèixer Jaume I, en aquest cas. I li va demanar...
Jaume I va aparèixer o va aparèixer la Mercè?
Bueno, és que depèn.
Un dels dos es va aparèixer.
Perquè potser la Mercè també es va aparir un susto quan Jaume I... Oi, què fas tu aquí? No ho sé, ens hem trobat.
Pot ser. No facis imitacions de santes que després pot saber
què passa. No, jo no he imitat... Jo estava fent Jaume I. I es veu que la Mercè li va demanar la creació d'un ordre de monges dedicades a salvar els cristians empresonats, sí, pels sarraïns. Allò que passava a mar i cel.
Correcte.
De gom.
Sí.
Més o menys.
Sí.
Pues és la mateixa època.
Història amunt, història avall.
Però no va ser fins al 1687, o sigui, 350 anys després d'aquesta aparició, que no va tornar la devoció per la Verge.
Sí.
Quan va salvar la ciutat, diuen, d'una plaga de llagostes.
Fixa't.
No sé si era un terratrèmol o una plaga.
Jo havia escoltat un terratrèmol.
Potser el terratrèmol va ser Gràcia.
Que va fer que no va caure la rosassa de la catedral de Barcelona.
Ah.
I era el dia de la Mercè.
I van dir, patrona.
I llavors van dir, escolta'm, Santa Eulàlia, no t'enfadaràs si posem la patrona tan bo que...
I van posar les
Mercè,
dues.
I van posar les dues, són copatrones.
Doncs serà també per això. És que la Mercè ha salvat de diferents coses,
Sí, home.
Vull dir...
Ja que agafem una patrona que sigui la bona.
Ah, exacte. I a partir de 1687 es va començar... era patrona.
Sí.
Però no va ser fins que l'Església la va ratificar...
Es queden 10 minuts, sí, eh?
Ui, ja?
Sí, sí.
El 1869, que l'alcalde Rius i Taulet, aquell que té un busto allà al principi de l'avinguda aquella de l'Arc de Triomf, té un busto, Rius i Taulet. Si voleu veure
Passeig
la cara
de Sant Joan.
Exacte.
Sí.
Exacte, Passeig de Sant Joan.
Que abans la plaça de la Vila de Gràcia,
sí,
que ara es diu plaça de la Vila de Gràcia...
Es deia plaça Rius i Taulet.
Es deia plaça Rius i Taulet.
Ma, és que va ser un alcalde important, aquest.
Sí, home, i tant.
Total, que el Rius i Taulet, el 1871... va impulsar ja la festa tal i com la coneixem. Què?
Quina que hi voto un altre cop,
Clar, quina de les dues festes et sembla més...
Home, la Mercè, eh?
La Mercè?
Sí.
Vinga, per la Mercè.
Què?
I anem a l'últim punt, que és el més representatiu. Continuarem amb la Mercè.
Sí.
El més destacat de la Mercè és, evidentment, com ja l'hem anomenat 50 vegades durant aquesta estona, el pitum musical.
Home...
aquell moment que la resta de catalans també ens hem de menjar per la Tele3,
sí,
com si a cap lloc de Catalunya es fessin focs artificials.
Oi, pugem als terrats,
sí, perquè
a veure-ho, perquè escoltar-ho no.
No, bueno, sents pum, 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 prum, pum, pum, sí, pum. i et pots posar un caset.
I ja està.
Perquè és això.
Digue'm les canciones que saldran, i que ja me lo monto.
Jo em poso el caset, em dius l'hora...
Ara.
I patapam. O poses la tele 3 molt amunt i ja ho sentiràs.
Correcte.
També podríem destacar altres coses, però és semblant a altres festes de Catalunya. Vull dir... passem a Sant Jordi?
Ah, directament, eh?
Vinga, sí.
Vinga. Que estàs fent favoritismos?
No. Ah. Sí, et podria destacar de Mercè que es pot entrar gratis a l'Ajuntament. Però depèn de com quedi, potser val més no entrar-hi a partir d'ara.
També és veritat. Avui
no sé si és gaire el dia per entrar-hi. En repetirem també, però el més destacat i el més impressionant de Sant Jordi és la quantitat de llibres i roses que ens regalem. Mm. Com per tradició, i no ens ho qüestionem gens.
No.
Una rosa, un llibre.
Vinga.
Un llibre que probablement mai ens llegirem.
Una rosa...
I una rosa que al cap de 5 dies ja està marcida. Però estem allà...
Una rosa a 30 euros.
Una rosa a 30 euros, que només són 30 euros. Vull
dir. Escolta, faig el minivot,
sí,
ja?
Vota.
Sant Jordi.
Ara, el camp de Sant Jordi, per celebrar.
Ja ho tindríem.
Ja està, 2-1. Ara falta que la gent voti a favor també de Sant Jordi.
Exacte.
I ja ho tindrem.
Recorda per on poden votar.
Poden votar per l'Instagram, que hi ha un history, que hi posen a Sant Jordi o la Mercè, i trien. Joan, tries.
Bona, aquesta. Escolta'm una cosa, no marxis gaire lluny, aviam si ens dona temps de fer la tua agenda.
Em quedo aquí al costat.
Sí. Abans, però, avui hem sapigut, de fet fa pocs minuts, hem sapigut també en aquest mitjà de comunicació, que ha mort Lluís Llongueras, un dels grans de casa nostra, estilista, assessor d'imatge, en fi, una personalitat catalana. I nosaltres, que en volíem parlar d'alguna manera o altra i recordar qui ha estat Lluís Llongueras... Josep Pons, estilista i assessor d'imatge. Molt bona tarda, gràcies per ser nosaltres.
Molt bona tarda, faltaria més un plaer i més per parlar d'aquest geni i d'aquest fora de sèrie, d'aquesta gran persona que va ser el meu referent, la meva inspiració, el meu amic. Em portava concretament 12 anys, per tant tenia més experiència i em va recolzar, ajudar i ensenyar moltíssim. He viatjat molt amb ell per tot el món, li he presentat actes i treballat colze a colze i sempre he tingut consells, no com a competència ni com a rival, sinó tot el contrari, per ajudar-me al màxim i que jo m'estalviés errors d'aquells que la inexperiència et pot provocar. No?
Això t'ho va dir, Josep, abans que competència éreu amics, no?
Érem amics, molt amics. Mira, jo vaig trucar a la Jocelyn, no em va contestar, em va estranyar, després vaig treure una trucada que està lògicament amb el desenllaç i parlàvem els diumenges al matí, viatjàvem. L'últim que ell em va proposar és una reunió al seu centre d'aquí a Barcelona un diumenge a la tarda, un grup de... Hi havia un periodista, un escriptor, hi havia un pintor, hi havia un arquitecte, una espècie de brainstorming d'idees creatives, d'innovació, que ell sempre era una persona inquieta i sempre volia sortir de la monotonia. Era un gran escultor, era un gran artista, evidentment era un gran perruquer, era un gran executiu, o sigui, un gran directiu d'empresa, un gran gestor, i era un home que també era un gran comunicador, que va saber crear una marca. El seu referent, tots ho sabem perquè ho ha publicat, publicat els llibres i ho he dit sempre, era Salvador Dalí, i tenia aquesta línia de similitud, potser, però jo diria que molt més equilibrada, solvent i comercial que Dalí. Bueno, Dalí tenia la gala que era una comercial, Lluís Llongueras és un geni i una gran persona, perdem un gran home, ens deixa un buit brutal i fins a l'últim moment ha demostrat que no es pot parar, que la vida és passió, és il·lusió, és innovació, és esperit de creixement, de superació, no? I sempre amb una actitud positiva. Era, bueno, un regal permanent la seva presència perquè era positiu, vital, alegre i generós, no? L'últim acte que vam coincidir, però no, va ser quan ens van donar el Premi Beauty Howard aquí a Barcelona, amb el Congrés concretament, amb ell com a perruquer, a mi com a assessor d'imatge, i ja va vindre la Jocelyn. I aleshores ell va participar en un vídeo que va gravar a casa i ja vam veure que estàvem armat, havia tingut un problema. Que jo creia, l'últim fa un mes vaig parlar amb la Jocelyn, diumenge al matí, i ell no s'hi va poder posar perquè em va dir que no estava gaire bé, però de tota manera, en línia general, semblava que es recuperava. Malauradament no ha sigut així i ens ha deixat, lo qual, ja dic, deixa un buit absolutament irreparable.
Josep, deixa'm preguntar-te quin és el gran llegat que ens deixa Lluís Llongueras.
Bueno, mira, abans de Lluís Llongueras, la perruqueria espanyola no era reconeguda ni valorada. A partir de Lluís Llongueras, estem parlant de l'any 58, que obre el seu primer saló a Pau Casals, la perruqueria espanyola reconeguda, valorada i admirada. No solament a nivell nacional, Lluís Llongueras, jo he estat amb ell a Nova York, i he estat a Berlín, i he estat a París moltes vegades, he estat a Londres, i a tot arreu tenia un reconeixement enorme. O sigui, és, sense dubte, un geni que podem... A més, era autor literari, com 14 o 15 llibres.
Sí, senyor.
Un geni creatiu. Fes el que fes. Álvarez Solís, que era un gran periodista del periòdico, va escriure una vegada un article d'ell, era un perfil, i deia, Lluís Llongueras s'ha dedicat a la perruqueria, però si hagués dedicat a fer hamburgueses, hagués sigut al Burger King o qualsevol firma d'aquesta. I és veritat, eh? Us ho escribeixo. Perquè era tal la passió, el talent, l'il·lusió, la positivitat, la capacitat de liderar, d'unar voluntats, que això és molt important, que tenia, que s'hagués proposat el que s'hagués proposat, no tenia límit.
Per últim, Josep, que no et volem molestar gaire en un dia com avui, però sí que et volia preguntar si amics, familiars, havíeu pensat en alguna mena d'homenatge ja, o això ho deixem per més endavant?
Sí, homenatge total. De fet, ja l'hi vam fer. Jo li vaig fer un homenatge ja fa anys al Ritz de Madrid, que jo feia unes gales com a president de l'Associació Internacional de Mestres Perruquers. Els personatges més destacats del món del cine, teatre i televisió, que ho vaig fer dues vegades aquí a Barcelona, al Liceu i el Joan Carles I. Les altres vegades ho vaig fer al Ritz, al Palace, a Madrid, no? I venien actors, actrius, autors literaris, gent molt destacada, futbolistes, en fi, de primera línia. Allà jo li vaig organitzar un homenatge. És més, jo també sóc un creatiu innat, com no?
Sí, senyor.
Pla d'ell, i vaig dir-li amb el Toni Clapés que vingués, va venir el Toni Clapés amb la seva senyora, i com que era imitador d'ell, suposo que ho saps, no? Que...
Sí.
Aleshores, bueno, pues jo des de l'escenari vaig fer una presentació i li vaig dir amb el Toni, ara, per comptes de que contesti ell no tindrà micro, està presentat a la taula, parla tu. I es va quedar petrificat, no? O sigui, imagina't, una taula plena d'un sopar de gala, tal, el Toni Clapés, que és un tio collonut, va fer molt bé i va ser una anècdota impactant.
Josep Pons, estilista, assessor d'imatge, amic de Lluís Llongueras, que ens ha deixat avui els seus 87 anys, de tot un geni, i deixa'm-ho dir, Josep, per la gent que no ho sàpiga, amic d'aquesta casa, també. Josep Pons, moltíssimes gràcies. Una abraçada enorme a tu i a la família. Que vagi molt bé.
Igualment, gràcies. Adéu-siau.
Nosaltres que deixem aquesta hora aquí, guardo l'agenda, eh?
Sí, la guardem per la setmana que ve.
Ho guardem per la setmana vinent.
La setmana que ve saps què és, oi?
Home!
És per tu, eh?
Ai, Déu meu, que vindràs pesat.
Bueno, una mica.
Jo també ho soc.
Ah, no.
Va, escolta'm, jo tinc el barret a casa. Venim ja de Patumaires?
Sisplau.
Sí, eh?
Sí.
Va, vindrem de Patumaires la setmana vinent. Gràcies, Francesc. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Nosaltres anem a serveis informatius i tornem amb la darrera hora de la caravana. Fins ara.